Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Seguim en directe aquí al matí a Ràdio Estel, com sempre, pendents de l'actualitat, de les coses que passen, d'aquesta operació policial que els Mossos d'Esquadra tenen oberta al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs, d'una banda, on hi ha una vintena d'entrades previstes en aquesta actuació contra un clan que es dedica al tràfic de drogues, bàsicament pel que sembla a la marihuana, i que podrien estar relacionats amb alguns tirotejos que hi havia hagut els darrers mesos en aquesta zona que balla entre les ciutats de Barcelona i de Tarragona. També els bombers estan informant a aquesta hora d'una dona ferida greu en un incendi en un pis, en aquest cas a la ciutat de Tarragona, una dona d'edat avançada que ha resultat ferida a casa seva per aquest incendi en el qual els bombers, hi han estat treballant des d'una mica més enllà de les 3 d'aquesta matinada passada. Tot el que passa us ho expliquem aquí a Ràdio Estel i tindrem temps també, evidentment, d'anar-ho analitzant i explicant en temps de tertúlia. Abans de començar-la, us dèiem fa uns minuts que podem parlar a aquesta hora amb el president de la patronal catalana SACOT, amb l'Antoni Abad. L'esclat de la guerra a Ucraïna ha desfermat un augment sense precedents del preu de l'energia, dels costos de producció. Tot plegat s'ha acabat traduint i traslladant, evidentment, en els costos en general de la nostra vida, i tenim la inflació com la tenim. La situació era insostenible i és encara a dia d'avui molt complicada. Ho és per a molts ciutadans i ho és també per a moltíssimes empreses del país. Avui, finalment, el govern espanyol signarà el decret per posar en marxa aquest pla de mesures de xoc per intentar fer front a les conseqüències d'aquesta guerra a Ucraïna. I d'això en volem parlar amb l'Antoni Abad, amb el president de la patronal SACOT. Senyor Abad, com estem? Molt bon dia.
Bon dia, senyor Marçà.
Gràcies.
Estem vius, estem lluitadors, i amb els seus enunciats de tantes com incidències i desgràcies que escoltava, espero que aquesta conversa ens porti a unes conclusions una mica més positives, però amb la seva justa mesura.
Vinga, va, intentem-ho, però malauradament la realitat i l'actualitat la tenim com la tenim. Home, a veure, jo d'entrada el primer que li demanaria, després hi podem entrar al detall, però és d'una manera global, quina valoració en fan d'aquest pla de xoc d'aquests 16.000 milions que el govern ha anunciat i que avui, per part del govern espanyol, seran aprovats en Consell de Ministres per aquest proper divendres i ja està en vigor.
A veure, jo crec que el que hauria de fer aquest govern, i en general els governs de l'Estat, és intentar ser més empàtics i sobretot fer una pedagogia més ajustada, perquè l'impacte de 16.000 milions, escolti'm, així jo crec que no s'ha de començar mai un relat del que avui s'espera que plantegin. Ho dic perquè som el país que menys ajuts directes ha donat en el seu teixit empresarial des de que va esclatar la pandèmia del Covid. I amb aquest antecedent, dir 16.000 milions i a veure si amb això ja impressiona, doncs no ens impressiona gens, perquè d'entrada n'hi han 10.000 que resulta que aniran per unes línies de finançament. Per tant, d'ajuts, 10.000, que ja és la part més grossa del total, ja no ens funciona com una mesura de suport directe, que és el que necessita el teixit empresarial.
És a dir, entenc que un crèdit, que al final el que és un endeutament, encara que sigui en condicions més o menys avantatjoses, no és una solució ara mateix.
No. Perquè si ara comparem, els francesos ja en porten 25.000 de milions d'ajuts directes. perquè en aquí amb l'eufemisme aquest de que, mira, línies d'endeutament, és que les empreses, si tenen molts dubtes, el que no faran és endeutar-se més, oi? Em sembla que això queda clar. T'endeutes quan hi ha una expectativa, però si no, tampoc és una bona decisió. Vol dir que del que es tracta és de poder competir i competir com els altres governs estan doncs, fent de suport en el seu teixit empresarial. I a partir d'aquí, doncs, esclar, haurem de veure com es concreten aquests 6.000 milions. Resulta que de donar un suport al conjunt del teixit empresarial, ara aquí ja hi ha fins i tot un suport en la benzina a qualsevol dipòsit de qualsevol vehicle, i llavors el que ens preguntem és, i escolti'm, i aquest tema de que, a més, si fem números i els hem fet, tota l'energia ha pujat tant, se n'adona que 6.000 milions d'ajuts directes són menys que l'increment de recaptació que li ha caigut a vostè del cel perquè els preus de energètics han crescut i s'han multiplicat per dos, tres, quatre vegades? És clar, a partir d'aquí, aquest estat espanyol que resulta que incompleix amb les seves obligacions de que a l'estado somos todos, i no, aquí anem a protegir-nos, perquè fins i tot ni tan sols revertirem l'increment de recaptació, esclar, jo crec que per això li dic que hauríem de fer una pedagogia més asserenada, perquè ni tan sols ens estan traient dels impostos l'increment d'IPC, que seria lo esperable. És a dir, que en definitiva el que estic explicant a l'audiència és que les xifres previstes en els pressupostos de l'Estat d'ingressos fiscals s'han multiplicat ara, caigudes del cel, per aquest increment de costos, i que s'espera que 6.000 milions, que és menys del seu increment de recaptació, vagi cap al teixit empresarial. Escolti, aquesta mesura la podíem haver pres fa mesos, perquè els altres països ho han fet, i encara ens has estat explicant que depenia d'una reunió o dues a Brussel·les.
Bé, no només això, senyor Bat, sinó que ara sabem que aquesta mesura que finalment s'ha aprovat en vigor i entrarà d'aquí un mes, aproximadament. És a dir, que la reversió, diguem-ne, o començar-ho a notar en les tarifes, especialment en l'electricitat, encara es trigarà setmanes en notar. Això les empreses catalanes estan en disposició d'aguantar-ho gaire més?
No. Estan tancant empreses. I hi han estudis que més alerten del perill enorme, perquè tancar empreses i destruir teixit empresarial té unes conseqüències gravíssimes que, a més, és allò d'ocupació directa i indirecta. Vol dir que la onada, el tsunami negatiu, és molt important. I la velocitat de resposta, doncs, en aquest estat, el valor competitiu del temps no mai s'ha tingut en consideració. Per tant, escolti'm, és una mala notícia el que avui acordaran? En absolut. Però aquestes decisions s'havien d'haver pres fa molt de temps. Això de que, a més...
Vostè és dels que creu que va tard el govern espanyol?
Home, tardíssim, perquè els francesos, els alemans, els holandesos, els danesos, tots aquests països reaccionen amb agilitat, perquè al final tots competim internacionalment, i el que no pots és que el teu teixit empresarial vagi a la cua amb rebre ajuts directes i suports quan els altres països ja ho han fet. Els altres,
el que passa que la nostra economia, senyor Bat, tampoc és la d'aquests països. Quan dic la nostra, em refereixo a l'economia d'Espanya com a estat, tampoc és l'economia francesa o alemanya. Vull dir que ja ho vam veure amb la pandèmia, vull dir que tampoc hi havia recursos, diguem-ne, no?
Però imagini una altra cosa que és fàcil d'entendre, perquè a vegades no cal ser un superespecialista. La nostra situació geogràfica en el planeta fa que les possibilitats de generació amb renovables siguin privilegiades. I a partir d'aquí, els costos de les renovables els costos de generació, eh? I la distribució fins als clients. Tot això podria estar i ho podríem tenir preservat com a capacitat de competitivitat addicional del nostre país per la nostra ubicació, amb disposar d'unes tarifes de preus d'energies i d'energia elèctrica, que és la més transversal de totes, molt més baixa de l'actual. Perquè si estem parlant de que amb 40-50 euros com a cost de generació i distribució ja és el que cobreix, doncs, això en les empreses que generen, a partir d'aquí hem d'estar pagant, hem arribat a pagar fins a 500 i 300 i 400. Esclar, tot això és una barbaritat, que dius, i tot això perquè hi ha una fórmula que resulta que amb la marginalitat ens perjudica a tots i que tampoc Brussel·les porten més de 2 mesos i tampoc no han sapigut corregir. Escolti'm, també és una debilitat, perquè un cop més això va de club d'estats, no d'unió d'estats, i no hi han respostes, però al final cada estat s'espavila. I el nostre, li insisteixo, les nostres capacitats de tenir uns costos de generació baixos són objectives i no ho sabem traduir en una realitat que ens fes, en aquest escenari mundial de puja de costos energètics, més competitius. Al contrari, es reacciona tard, es reacciona sense tenir un convenciment, es reacciona sense haver treballat amb les empreses, doncs, un gran pla de xoc, que és el que volíem, però això estàvem en disposició de fer-ho ja l'any 21. Bé, per tant, avui se n'acordaran, li torno a dir, la major és que avui se n'acordaran, però que un cop més a la cua per reaccionar tard i a la cua, perquè la resposta és quantitativament molt inferior a la dels nostres veïns, fent comparacions possibles. Ja sé que la dimensió de l'economia francesa o alemanya no és la nostra, però també això que li deia...
Sí, vostè creu que el govern espanyol aquests dies que està recaptant més diners d'impostos, perquè evidentment amb la inflació hi ha una part important, diguem-ne, del cost de l'energia i dels carburants que repercuteixen en més recaptació d'impostos, creu que l'esforç que podria fer inversor en aquest cas el govern espanyol de manera directa hauria de ser més gran, o podria ser més gran?
Oi tant, però és que estadísticament els ajuts directes per aquests 18-20 mesos de Covid han sigut els més els menors de tots els països europeus avançats. Vol dir que jo, la meva pregunta és, i l'Estado quién es? L'Estado són algunos, no somos todos. I resulta que fins i tot l'explicació de la Moncloa és mani qui mani, és que la Moncloa sembla que fa l'esforç de donar-nos. Escolti'm, ens retornen els impostos que primer hem pagat nosaltres, perquè l'esforç de generació el fa cada ciutadà i cada empresa, i a partir d'aquí es generen els recursos per poder gestionar l'interès general. Però aquest interès general resulta que sembla que només serveix per fer funcionar i d'entrada, doncs, blindar unes estructures d'Estado. No, això no és la manera, aquesta que jo deia, de fer una bona pedagogia, de ser empàtics. Ens hem d'explicar les penes, però ens hem d'explicar les solucions, i això el gobierno no te da, el gobierno te devuelve.
M'ha semblat interpretar, pel Tom que ho ha dit, que no acaba de veure clar aquesta mesura universal de rebaixar en 20 cèntims el gasoil o la benzina per a tothom.
No, perquè jo crec que abans que res cal ajudar a tota la cadena de valor de tots els sectors i fer un impacte que rebaixi de seguida l'IPC, perquè l'IPC llavors sí que és el que ens és dolent per totes les nostres butxaques de ciutadans. I per impactar en l'IPC i per baixar costos i per tenir millor competitivitat interna i externa, que és molt transcendent, resulta que a qui has d'anar a afavorir, i havies d'haver afavorit fa molts mesos enrere, és en la generació, que la generació del PIB es fa a través de les empreses. I aquest jo crec que és l'objectiu primordial. Però bé, Benvinguda sigui...
Però vol, què vol dir? Que aquests 20 cèntims només s'haurien de descomptar als professionals o que hauria de ser un major descompte per als professionals i que no n'hi hagués per la població en general?
Bé, esclar, jo crec que li estic... M'està interpretant bé. L'impacte de mesures i les mesures en el seu conjunt havien d'haver afavorit d'entrada a tot el teixit empresarial. Ara bé, si tu vas i prens una mesura, això que li deia, de quins són els costos interns espanyols de generació d'energia, a partir d'aquí és evident que ho pots universalitzar a tots els consums, als particulars també, però d'entrada havies de facilitar això. Quan la benzina es posa tan i tan cara i resulta que acaben impactant en el preu dels productes, doncs intenta que primer el cistell de la compra doncs no pugi...
El problema és que hi ha molts treballadors, senyor Bat, que clar, omplir un dipòsit d'un cotxe, haver-ne de pagar pràcticament 100 euros, diguem-ne, si per setmana, depèn d'on s'hagin de desplaçar per l'àrea metropolitana, també ho noten, a la butxaca, els treballadors, només la benzina,
sí.
Vull dir.
No, escolti, ho notem tots, i vostè i jo,
sí,
però
clar.
El que passa és que el cistell de la compra ens ha pujat moltíssim. I resulta que hem d'intentar doncs esmorzar i sopar cada dia, no? Vol dir que és això el que em refereixo, que ens ha pujat tot i ens ha baixat la competitivitat.
De fet, hi havia alguna notícia ahir, abans d'ahir començaven a sortir ja algunes xifres, no?, que apuntaven que potser la pròxima dada d'inflació que tinguem ja estigui rondant el 9%, l'última... era de pràcticament el 8, sembla que potser la propera estaria al voltant del 9. L'economia catalana, les empreses catalanes, poden resistir una inflació que estigui ja al voltant del 9-10%?
No, perquè és que el tema és i com ho repercuteixes, això? Perquè si tu poguessis automàticament traslladar-li als teus clients i als teus clients en els seus clients i al final a tots nosaltres uns increments de preus traslladessin simplement les puges, això que li deia jo,
sí.
El tsunami que et ve, a partir d'aquí això seria neutre. El que passa que això no ens ho podem permetre, perquè ni les nostres butxaques com a consumidors ho poden resistir, però és que, a més, som una economia oberta i també hem de poder continuar exportant, que resulta que és un element cabdal en l'economia catalana. Per tant, hem de buscar afavorir la generació i el creixement econòmic. I si això ho afavorim i reduïssim, haguéssim reduït ja doncs, l'impacte en l'IPC, doncs tots navegaríem millor. El problema és de que possiblement a partir d'avui doncs, hi haurà algunes mesures que ens afavoriran la butxaca, i benvingudes, també li dic, però si mirem la història del que hem anat com a FECOT, i perdoni la immodèstia, però si me'n vaig a la hemeroteca és que fa mesos enrere ja totes aquestes mesures les estàvem plantejant perquè no calia escalar i intentar aturar quan abans aquest creixement que ens portava a unes inflacions rècord. I ja vam tancar el 21 amb inflacions rècord i aquí tothom mirant i el govern mirant i encara ens deien que tot depenia de Brussel·les. No era així, no ha sigut així. Els veïns han fet coses i aquí les fem tard i escasses en termes comparatius, perquè sempre aquesta idea de que no has de revertir cap a la societat i cap a la societat i el teixit empresarial com la palanca doncs, de l'economia amb la que doncs, es generen els recursos, ja li dic, és que no saben ni explicar que ells no donen. La sensació avui serà, un cop més, de que el gobierno no es da. Doncs no, senyor gobierno. Nosaltres, cadascú, vostè i el que ens escolta, i doncs cadascú amb el que cada dia fem, amb el nostre esforç, és amb el que generem, i a partir d'aquí això ho hauríem de tenir clar, que el bé comú passa doncs, per poder atendre aquesta situació tan extraordinària. I quan la fórmula de creació o del preu diari de l'energia elèctrica resulta que en moments tan excepcionals s'ha demostrat que la marginalitat actua com una palanca d'inflació, a partir d'aquí, escolti'm, doncs la solució, i de solucions locals se'n podien, quan dic local vull dir domèstica espanyola, se'n podien haver trobat, i sempre la cua amb el temps, sempre la cua amb el quàntum del que, doncs, és falta de qualitat democràtica, i la qualitat democràtica resulta que és l'element més decisiu en les economies per afavorir, doncs, estabilitat, creixement econòmic. La pretensió o la inclinació de les persones a assumir més risc en la seva vida professional, en els seus negocis, perquè, doncs, saps que tots anem a la una, quan tot això, doncs, no es produeix com una normalitat estructural del país, doncs li torno a dir, aquest és el discurs que des del teixit empresarial, des de FECOT, trobem a faltar.
Des d'un punt de vista empresarial, no sé quina lectura n'han fet aquests dies aquí a la ciutat de Barcelona. Hem conegut la resolució, la sentència del Tribunal Superior de Justícia en relació amb la zona de baixes emissions. Vostè entén que aquesta zona de baixes emissions davant d'aquesta resolució judicial continuï funcionant?
No ho entenc, però és que el que no he entès mai, i li torno a dir, és de que les decisions, i ho diem, doncs, des de la raonabilitat, sense cap altra pretensió, però les decisions d'aquesta magnitud s'haurien de prendre conjuntament entre el govern i les empreses, perquè la primera realitat és que quan els hi vas a dir en el món del transport que hi haurà un nou escenari, diuen, i els terminis per poder comprar camions nous que contaminin menys, ho han preguntat als fabricants, perquè si hi ha terminis a 6 i 12 mesos, com podrem reaccionar si no hi ha capacitat de comprar? I a més aquesta capacitat de comprar resulta que passa en un sector, que és el del transport, on l'edat promig de conductors ha anat pujant i pujant i pujant aquests últims dècada, perquè resulta que ni tampoc orientem bé en el jovent per dir que hi és ple d'oportunitats en aquest sector, i que en aquest sector, a més, resulta que hi ha dumping laboral perquè hi ha, doncs, ocupació i intrusisme d'altres països, i que hi ha una situació molt complexa que els especialistes li podran explicar un dia d'aquest sector. En qualsevol cas, miri, si el president del nostre gremi de transport i logística, doncs, ho explica molt i molt bé, de que tot això, doncs, al final és el que fa molt més complicat, i que fins i tot hi ha solucions tecnològiques avui que per un període transitori permeten, doncs, que els camions es puguin adaptar, i que aquestes solucions tampoc han sigut acceptades, doncs, com a vàlides quan a altres països ho són. És clar, aquesta és la realitat quan l'aprofundeixes i quan la vius amb els seus directes actors. I que tot això no ens ho puguem explicar per prendre, doncs, unes decisions, uns marcs d'evolució, perquè les empreses, jo diria que en contra a vegades del que es vol fer creure, i que els empresaris, que sembla que no siguem els abanderats dels ODS de Unió Europea, totes les empreses ens estem comprometent i estem treballant amb aquests objectius de desenvolupament sostenible. El que passa que hem de fer les coses, doncs, amb uns calendaris i amb una tocada a peus a terra, que això només es pot obtenir d'això que li deia, la pretensió de que en els processos de prendre decisions polítiques hem d'estar junts, i hem d'estar les empreses amb la política per poder prendre unes decisions que siguin pràctiques i operatives. I sobretot, jo li diria més un altre objectiu tan i tan desitjable, que és de judicialitzar tot. És que no sé per què fins i tot la justícia accepta que hagin de resoldre-ho tot. Ens ho hem d'orientar bé prèviament tots nosaltres. I això que em sembla que és com molt de sentit comú, això que és el que parlem en les juntes de FECOT, doncs encara no es tradueix i és tan fàcil fer aquest pas de, des de la política de dir el nou paradigma, el que fan els països que, fan, que van bé és precisament treballar els temes amb agilitat, perquè això no vol dir que en tant ens reunirem. No, això és una constant de treballar els temes amb els sectors, amb els experts, si convé, acompanyant, i a partir d'aquí prenem més decisions i les compartim. I això és el que convindria en la política, que no visqués en la seva torre de marfil, que és on viuen i allunyats de la realitat.
Va, a veure si podem acabar amb un missatge optimista, però no ho sé tampoc, eh? Jo li demano que Barcelona aculli la pròxima Copa Amèrica de Vela, o que ahir sapiguéssim que hi haurà com a mínim proposta de candidatura per uns Jocs Olímpics d'hivern a Catalunya. És bona notícia o no?
Sí, i tant que són bones notícies, perquè ens hem de posar en l'horitzó reptes que més ens tornen a situar a nivell planetari, i aquests dos ho són. I que avui el Consell de Ministres, doncs, tard, insuficientment, amb falta d'orientació, amb algunes mesures col·laterals populistes, però que avui prendran una decisió que serà bona per l'interès general, també. El que passa que no podem deixar una oportunitat, miri, la que em brinda vostè avui, per explicar que aquests temes els parlem i els expliquem i els hi expliquem als polítics de tots els partits i de tots els governs, doncs, des de fa tant de temps, i que encara estiguem, doncs, 16.000, i dius, per la mort de Déu, 16.000, ja estàs fent una venda que no és la que convindria, però avui també serà un dia positiu en termes de competitivitat.
Senyor Abad, moltes gràcies per haver estat avui al matí. Ànim i molta sort per tots plegats.
Igualment, ànims a tothom. Jo resistir i una mica més.
Que vagi molt bé, senyor Abad. L'Antoni Abad, que és el president de la SECOT, que avui ens ha acompanyat aquí en directe al matí a Ràdio Estel. Molt interessant la conversa amb el president de la patronal SECOT. Ara entrem a analitzar-lo. Ho farem en temps de tertúlia amb en Joan Serra, amb la Montserrat Nebrera i l'Alberto Gómez, just després de la publicitat.